Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. El pas del temporal Daniel per Líbia i el terratrèmol que divendres va sacsejar el Marroc no han deixat cap víctima catalana. Així ho ha assegurat aquest dimecres a Ràdio Estel la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, en una entrevista al programa La Caravana. La consellera ha detallat que s'han posat en contacte amb les autoritats de Líbia i que de moment no els consta que cap víctima, com dèiem, tingui residència a Catalunya. Serret ha convocat aquesta tarda el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència, que ha de coordinar l'ajut que s'oferirà des de Catalunya, identificar les prioritats i analitzar en quins punts de la catàstrofe es pot ser més útil.
I ara fem aquesta segona etapa, diguéssim, que és acompanyar amb tots els que són els ajuts pel que és l'acompanyament en la reconstrucció, en com superar aquesta tragèdia.
Abans de la reunió d'aquest comitè, la consellera es reuneix aquest matí amb el vicecònsol del Marroc a Barcelona perquè li traslladi les prioritats del país pel que fa a l'ajuda humanitària. I més qüestions, el Partit Popular acaba d'anunciar una gran protesta a Madrid contra la llei d'amnistia. Serà el cap de setmana del 23 i 24 de setembre. Ho ha avançat la secretària general del partit, Cuca Gamarra, en una entrevista a Antena 3.
Les avanzo que el fin de setmana del 23 i 24 de setembre el Partido Popular va a impulsar un gran acto en Madrid que será abierto, si el tiempo lo permite, para que la sociedad pueda participar y sobre todo de rechazo a cualquier instrumento que al margen de la ley se quiera plantear con el único objetivo de que el olvido la amnistía se promueva para conseguir una serie de votos que se necesita para perpetuarse en el poder.
Els populars també donaran suport a l'acte organitzat per Societat Civil Catalana a Barcelona el pròxim 8 d'octubre. I encara sobre l'amnistia, la diputada d'Esquerra al Congrés, Teresa Jordà, demana un compromís ferm i signat si no és possible aprovar la llei abans d'una possible investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
Hi ha una voluntat política també en els tempos. És important. El que hi ha d'haver és el compromís signat amb una calendarització i, evidentment, amb la voluntat política de que es portarà a terme.
De fet, de cara a la segona fase de negociació després de la investidura, Jordà ha obert la porta perquè l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, formi part de la taula de diàleg. I a aquesta hora hi ha en marxa a Madrid la reunió entre la consellera de Territori, Esther Capella, i la ministra de Transports, Raquel Sánchez. Capella reclamarà al govern espanyol que assumeixi totes les responsabilitats amb les incidències i retards de Renfe que s'han produït, sobretot durant aquest estiu. N'estarem molt pendents del que ha sortit d'aquesta trobada. I abans dels esports, una darrera informació. El delegat especial de l'Estat a la Zona Franca, Pere Navarro, diu que ens trobem en una revolució industrial que fa que s'avanci cap a nous llocs de treball relacionats amb la intel·ligència artificial. Per això creu que el sistema educatiu ha de potenciar els estudis relacionats amb els nous àmbits tecnològics. Ho ha dit en un congrés de referència de la indústria i energia que s'està celebrant a la Zona Franca de Barcelona.
Cada revolució industrial ha fet que desapareguin molts llocs de treball, però cada revolució industrial ha creat molts altres llocs de treball. Nosaltres volem ser la punta de llança de veure quins són els nous llocs de treball, el contacte molt directe també amb els sectors educatius perquè s'adaptin a aquestes noves necessitats que tenen les empreses que estan canviant d'una manera molt ràpida i, en definitiva, per donar un millor servei a la societat.
Navarro també apunta que ara és un moment de transició energètica i diu que és imprescindible explorar noves formes d'energia més enllà del carbó i del petroli. Les 11 i 4 minuts, cop d'ull a l'actualitat esportiva, Mana Closa.
En bàsquet, el Barça guanya la 24a Lliga Catalana contra un Manresa combatiu per 81 a 79. Els del Baix es van arribar al descans guanyant de 13 a 34 a 47 i el partit no es va decidir fins als últims segons. L'última possessió del partit és la que ha acabat decidint la final per una assistència de la Provítola cap a Veseli, que va posar l'avantatge pels blaugrana. Aquest és el primer títol que aixeca Abrines com a capità d'aquest nou Barça i el primer de Roger Grimau dirigint des de la banqueta. Escoltem el tècnic blaugrana.
content, òbviament. Sempre que es guanya s'ha d'estar content, això ho tinc molt clar. Perquè costa molt guanyar. Ja sabem que és un torneig de pretemporada, però també n'he jugat molts i sé que és, almenys és important començar a guanyar-lo.
Ara, sense temps per descansar i poc temps per celebrar, els blaugrana posaran rumb divendres cap a Múrcia, perquè l'endemà dissabte, 6:45 de la tarda, s'enfrontaran al Madrid en la semifinal de la Supercopa ACB. Per cert, que encara sobre aquesta lliga catalana, la penya va acabar tercera després de superar el Bàsquet Girona, també a les acaballes del partit, per 95-101.
Moltes gràcies, Anna. Ara us deixem amb la caravana, amb Núria Ros i tot el seu equip. Nosaltres hi tornem d'aquí una hora. Serà a les 12 del migdia.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
7 minuts que passen de les 11 del matí. Bon dia de nou.
Bon dia.
Balaguer.
Bon dia.
Moltes hores junts, eh?
Sí, sí, sí. Els dimecres...
Els dimecres són intensos.
Són molt intensos. Si una hora i mitja junts.
Sí, sí, sí. I cosa que ens agrada moltíssim,
home,
eh?
I tant.
Amb Andreu González, bon dia de nou.
Bon dia, Núria.
Com estem, bé?
Sí,
estem
molt bé.
Estem portant el dia bé?
Sí, molt, molt. Ens n'estem sortint.
Sí.
Nosaltres davant d'un micròfon sempre som feliços.
Això és veritat.
Això ho pensava abans.
Això és veritat.
Davant d'un micròfon, no sé per què ens passa això, clar. Al final, amb el que dèiem abans de la tertúlia esportiva, després un és feliç, no? El Yamal és feliç jugant a futbol.
Correcte.
Amb una pilota als peus. Nosaltres som feliços amb un micròfon davant.
És com que se t'oblida tot.
Sí.
Una miqueta,
totalment,
eh?
Totalment.
No, una miqueta
totalment.
No, el 100%.
Jo sempre ho dic, quan em poso davant d'un micròfon, jo sempre tinc dolorets i coses. Sempre.
Sí, tranquil.
Sempre tinc... També et passa, no?
Som dos, sí, sí.
Sempre una punxadeta aquí al cap, un mal de panxa, aquelles coses. Entres en un estudi de ràdio, et poses a parlar davant d'un micròfon...
Ja està.
Ja està.
I no ho tens. I ja torna, una vegada surts, tornen aquells dolors, les punxadetes...
I no sé si estaràs d'acord amb mi, però aquests dolors tornen per dos quan
sí.
abandones el
sí,
micròfon,
sí, sí,
eh?
Sí, sí.
En
no,
fi, avui de què parlem?
Avui us vull parlar de la dutxa. Ui. De la dutxa. De la dutxa, perquè és que he descobert coses relacionades amb la dutxa I us les vull explicar i les vull compartir amb vosaltres i vull saber si vosaltres hi esteu d'acord.
M'agrada molt.
És que passa una cosa molt forta a la dutxa, clar. Jo pensava, ara, quin és el recinte, quin és el lloc on no tenim el telèfon agafat a la mà? El telèfon mòbil, el maleït telèfon mòbil que tantes vegades hem fet servir en aquesta secció i que n'hem parlat molt. Estem tot el dia amb el mòbil enganxat a la mà.
Poc,
tot el dia,
així.
Tot el dia. Digue'm un espai on estiguis sense el mòbil.
Andreu. A la dutxa, evidentment, és un.
Al llit,
a veure, si
al entres... llit també.
Quan dorms, però moltes vegades et despertes i tens la temptació de mirar a veure què passa.
Sí.
L'hora, o a veure si hi ha algun moviment, si ha passat alguna cosa.
Sí,
sí, és veritat, és, la dutxa és un moment... A no ser que siguis d'aquelles persones malaltes que no es desenganxen del mòbil i tenen aquelles típiques fundes impermeables.
Sí, però
és
suposo...
veritat, la dutxa és un moment de desconnexió total perquè ja pot estar passant de tot que el telèfon mòbil, en principi, no l'has d'agafar.
Sí. Exacte. És el moment de desconnexió. Amb el mòbil nosaltres vivim totalment alienats pel tema mòbil. Això ens converteix en persones com més disperses, amb menys capacitat de concentració. Bé, tota una sèrie de coses negatives, s'ha de reconèixer, però que no volem abandonar perquè el mòbil és sagrat per nosaltres. No? Sí. Per mi ho és, jo estic enganxat i sempre ho dic. Però vaig pensar això, no? Dic, hosti, quan entro a la dutxa, el mòbil es queda fora.
Sí.
I és un moment de desconnexió. I llavors passen tota una sèrie de coses que us vull comentar en aquesta secció. D'entrada, és com entrar en un confessionari on estàs amb tu mateix, només.
Sí, sí. I tant.
Et confesses, és el moment en el qual estàs cara a cara amb tu mateix. Allà tot és veritat, en aquell moment, eh? És fora, eh? Tu entres allà, et comences a dutxar, i ets tu, només, dins d'aquell recinte, és com un petit recinte, i tu... Amb la dutxa allà, si l'agafes amb la mà o si cau...
Com ho fas, tu, això?
No, jo l'agafo amb la mà.
També és un tema,
sí.
Eh? Jo també.
Sí. Jo agafo la dutxa amb la mà, sí. Sí, hi ha gent que li agrada més que quedi subjectada,
sí.
I llavors col·locar-se, si no, allà tens... i tenir les mans lliures.
Si no tens massa espai, després fas,
sí,
un mullader.
Fas un mullader, exacte. Normalment la dutxa, a més, és un espai molt petit, sí. És un espai petit, menys si ets multimilionari i tens una dutxa d'aquestes...
D'aquestes que és com el nostre pis d'aquí,
sí,
no?
Que no serveixen absolutament per res, no? Llavors, què passa allà? Clar, tu entres allà, és això, deixes el mòbil fora i, per tant, és un moment de gran veritat amb tu mateix, estar sol amb tu mateix, que és molt difícil estar sol amb tu mateix actualment. Fixa't que nosaltres estem amb nosaltres mateixos les 24 hores del dia, però per diferents inputs, el mòbil, la gent...
No mai tens moment... temps.
Sí, no tens temps.
De pensar en tu, de pensar en les teves coses...
Correcte, i és a la dutxa que passa això, és molt fort. Les dutxes duren res, són 10 minuts, un quart d'hora, de vegades 5.
Home, un quart d'hora estàs allargant, eh?
No,
vull dir,
però...
això és que has tingut un dia dolent... I dius, necessito,
exacte,
desconnectar.
Necessito estar aquí sota.
I que tens, sí, també molts diners, que ara ens ho feia el nostre tècnic José Matosas, és veritat, no estem per estar 15 minuts sota l'aigua.
Exacte, el preu de l'aigua. Sí, passa, la majoria de vegades la dutxa és una cosa de... Vas amb pressa, són 5 minuts. Però si t'hi pots quedar una estona més, 10 minuts, 15, com a molt, més no ja, allà passen una sèrie de coses. D'entrada comencen a voleir els pensaments. Pum, ja els veus sortir del teu cap. Pla, comencen a sortir tots. Són com filaments. Jo ho veig així, eh? Jo visualitzo aquesta imatge. Com uns filamentets que van sortint del teu cap i s'acaba creant allà un eixam damunt del teu cap de pensaments, una amalgama que t'hi has d'enfrontar, aquesta amalgama de pensaments. Perquè no tots són bons, lògicament. Passa una cosa, quan t'estàs dutxant, de vegades, hosti, comencen a sorgir allà una sèrie de coses... que no són agradables. Perquè, per exemple, tu has tingut algun enfrontament amb una persona durant el dia, no?
Això passa.
Has tingut un enfrontament amb una persona, s'han dit una sèrie de coses una mica fortes, i tu, en aquell moment, no has sabut com reaccionar. No, la rèplica no ha arribat al teu cap. Doncs és molt probable que la rèplica aparegui a la dutxa.
I t'enfades, sí. Eh?
La dutxa és un lloc on apareixen de sobte les rèpliques. Tu, és molt fort.
És un espai d'inspiració.
Sí, correcte.
M'atreviria a dir-te,
sí,
eh?
Sí. La bona rèplica sempre arriba a la dutxa. Sí. És molt fort. Tu has tingut una discussió, t'han dit coses que no t'han agradat. Tu en aquell moment t'has quedat tallat, t'has quedat frenat, no t'ha sortit la rèplica. Llavors, arribes allà, et comences a dutxar i es va manifestant de sobte, es va com creant, es va com gestant.
Ho veus més clar.
La tens allà, tens la rèplica, dius, hòstia, li hauria d'haver dit això.
Sí, que és veritat.
Però què passa? Que la rèplica sempre... La rèplica és una d'aquestes coses que sempre arriba amb retard. Sempre arriba amb retard. Mai és puntual. La rèplica no és puntual. A tu t'han dit una cosa, t'han ferit a les 5 de la tarda, t'han dit una frase a les 5 de la tarda que t'ha ferit, tu voldries que la rèplica arribés a les 5 i un minut...
I no arriba.
I no arriba a les 5 i un minut. Et quedes allà tallat, et quedes frenat, però després, quan t'estàs dutxant, clac, apareix, és com una aparició. Hòstia, li hauria d'haver dit això.
Sí, se t'il·lumina.
Massa tard. Mm. Després també a la dutxa passa una cosa que és molt bona, que és com si fos un carregador de la valentia. Quan t'estàs dutxant allà dins, dius, ara sí, quan surti d'aquí, m'atreviré a enviar-li un missatge a aquesta persona i li diré d'anar a prendre un cafè. No? Tu, per exemple, tens ganes de quedar amb algú per anar a prendre un cafè? Per anar a sopar? Algú amb qui vols tenir una història. I no t'atreveixes a enviar-li aquests missatges. A la dutxa, quan ets a la dutxa, creus que seràs capaç de fer-ho quan surtis. És un carregador de valentia. Dius, ara, quan surti d'aquí, jo li enviaré un missatge. Després també, dius, sí, ara, quan surti d'aquí, m'atreviré a agafar i escriure-li un missatge al meu cap per dir-li que no estic d'acord amb això que ens ha proposat avui. O sigui, és un carregador de valentia, que després, quan surts, s'esvaneix.
Sí, exacte, ara t'anava a dir.
S'evapora com l'aigua, aquella valentia s'evapora.
Sí, sí.
No és, és, aniré... Són també propòsits que apareixen mentre t'estàs dutxant. Dius, hòstia, li he de dir més vegades al meu pare que l'estimo, tu.
Sí.
A la meva germana l'he d'abraçar més sovint. I quan surts d'allà, també, s'evapora tot.
Sí, sí,
s'evapora tot,
així.
És bestial. Passa això, eh? Seré un home bo a partir d'ara, no em discutiré tant, aprendré a relativitzar les coses...
Aquest no. M'agrada, eh? Relativitzar les coses m'agrada.
Però sí, però és que quan surts de la dutxa tot això s'evapora.
No,
és
i el es, que fa, estem dient. Es fa gros una altra vegada. Sí,
sí. O sigui, a la dutxa nosaltres, no sé, és com que tenim aquest carregador de valentia, de propòsits, però que després una vegada surts d'allà, tot desapareix. Tot torna a ser com era abans d'entrar a la dutxa. No? Sí. A mi això és una cosa que em té molt sorprès perquè sempre em passa. I...
És com si a la dutxa hi hagués la segregació d'alguna hormona...
Sí.
Que és com quan fas esport, que també et sents més enèrgic, més valent també, però de cop allò es perd pel camí.
És com un encanteri, és com
sí,
un embruix
sí, sí.
Que et fa ser un home o una dona diferent, en aquell moment tu ets diferent, però després quan surts... És com el conte de la Ventafocs. El conte de la Ventafocs. A les 12 de la, a les 12 de la matinada, quan sonin les campanes... tornaràs a ser la persona que eres, doncs és el mateix. Quan surtis sí. de la dutxa, és com aquell encanteri, quan surtis de la dutxa tornaràs a ser l'home o la dona que eres abans d'entrar aquí dins. I és una cosa que a mi... Després també, a la dutxa, els que, per exemple, fem seccions i col·laborem a diferents mitjans i has de tenir moltes idees, la dutxa és un lloc on també van apareixent les idees.
Estic I... molt a favor del que acabes de dir.
Però això és pel tema del mòbil, eh?
Sí.
És pel tema d'abandonar el mòbil. Si tu agafessis i, per exemple, anessis pel carrer sense estar pendent del mòbil i caminessis mitja hora sense mirar el mòbil, també anirien apareixent les idees.
Mm-hmm. Sí.
Les idees, és... llavors tu pots fer com una recol·lecta. És... Jo m'imagino això com un arbre ple d'idees, a la dutxa, eh, això. Es fa un arbre, allà, ple d'idees, i tu les vas fent com una recol·lecta, les vas agafant de l'arbre, i vas veient que hi ha idees... que no són bones, idees que estan podrides, eh? Això passa, eh?
Sí, sí.
Idees que estan verdes encara, idees que encara no estan madures, després idees macades, que això també en el joc aquell que tenim, pensava en aquesta paraula, macada, el joc aquell que tenim amb el Joan de fer l'alineació sí. de futbolistes, macada és...
Macada,
Joan
eh?
Tria, si ens estàs escoltant, macada seria...
L'altre quin és?
Era Palpentes.
Palpentes.
Ja tenim el grec Palpentes i tenim el japonès Makada, que seria com un extrem habilidós, extrem amb grans habilitats.
En tenim dos.
Extrem esquerre, ja tenim a Palpentes i a Makada. Un grec i un japonès. Però sí, són aquestes idees que apareixen en aquest arbre, mentre t'estàs dutxant, tu fas la recol·lecta, i després potser d'aquelles idees que han aparegut, n'aprofites una, n'aprofites
sí.
dues.
Sí, sí, tant.
Però... Et diré...
Però ja t'ha servit,
sí,
també.
Sí, és que et diré que probablement el 80% de les coses que jo faig als mitjans de comunicació m'apareixen a la dutxa, tu.
Ostres.
És que... Sí, sí, allà a la dutxa apareixen coses. És que no saps com t'ho fas, però les idees emergeixen d'algun lloc, no sé exactament d'on, i ho veig així, com un arbre ple d'idees de les quals en pots aprofitar dues. Però és igual, ja n'has aprofitat dues. N'has aprofitat dues.
No, i perquè al final la dutxa és un moment de relaxació... on en principi has de desconnectar de
no
tot el que
estrès.
Has viscut. No hi ha estrès, l'aigua evidentment acompanya molt a que et relaxis, sí. I el tema principal és el que comentava David Balaguer, el telèfon. És a dir, tu, en el moment en el que fas, s'ha escoltat,
sí.
i deixes el telèfon
sí,
mòbil,
sí, sí.
Penses, és que és molt trist dir això, però és que penses...
Clar.
Penses.
I llavors passen totes aquestes coses, la valentia que apareix allà dins, les idees, tota una sèrie de coses.
Sí, sí.
Tota una sèrie de coses que durant el dia, o sigui, mentre estem fent la nostra jornada habitual, no passen. És molt curiós, és molt curiós. I el tema aquest que us he comentat de les rèpliques, molt interessant, això, eh?
Sí.
Molt interessant. Si voleu aconseguir la rèplica bona, encara que arribi amb retard, penseu-hi mentre us esteu dutxant, perquè arribarà, us ho prometo. A mi m'han arribat rèpliques boníssimes mentre em dutxava. Hòstia, li hauria d'haver dit això.
I ho has acabat dient, al final?
Algunes vegades sí, altres no, perquè ja està com
ja
el
està
tema
passat,
molt caducat, no? Està el tema molt ja. passat. Però si el tema encara és recent, i tant, perquè allà la rèplica ha arribat. I després, també hi ha una cosa que s'ha de dir. És el tema, atenció, de fer l'amor a la dutxa.
Ui.
No. Això, oblidem-ho. És un desastre.
És un desastre.
Sí. Ho reconeix tothom. Clar, ho has vist a les pel·lícules, t'ho han ensenyat allà, són escenes magnífiques, escenes com molt gratificants a la vista, amb l'aigua, tal. Re!
No, no,
un
no,
desastre, no. Un desastre, és un suplici, és un calvari pel qual no cal passar-hi, home. Que és que no... És que,
no fa falta.
És que no, no fa falta, falta és que no, no fa falta. No, no. Clar, tu ho has vist tantes vegades allà que dius, ho vull portar a la pràctica. Clar, la gent vol portar a la pràctica una sèrie de coses, però després hi ha coses que quan les portes a la pràctica veus que són un desastre.
Sí, sí, sí. Això passa amb moltes coses.
I sí, vull dir, i aquest és un dels temes, per mi... Més bèsties que hi ha. O sigui, tu has vist allò, aquelles imatges, has dit... Ah, després també perquè la gent t'explica les seves aventuretes.
Sí.
Ah, sí, a la dutxa...
Res.
Res. Res. Oblideu-vos-en. Sí, sé que ho estàs pensant, estimat oient, o estimat oienta. Sé que ho estàs pensant, que estàs dient... Hòstia, per mi va ser un desastre i no m'atreveixo a dir-ho. No m'atreveixo a verbalitzar-ho. Doncs fes-ho perquè sí. Perquè tots pensem igual. És un autèntic desastre. Un suplici, un calvari. I també la dutxa és una metàfora del que és la vida.
Mm-hmm.
És una metàfora del que és la vida. A la vida hi ha molts alts i baixos. En un any passes per molts moments diferents.
M'atreviria a dir-te en un mes.
En un mes pots passar per diferents moments, per diferents fases. Amb la dutxa passa exactament igual.
Sí,
perquè és el mateix dutxar-se a l'hivern que a l'estiu?
No, home, no.
No!
No,
no és que, t'hi has fixat? O sigui, a l'hivern, dutxar-se... És, s'ha de reconèixer, també, és un suplici. Dutxar-se, o sigui, entrar a la dutxa.
Entrar la dutxa. I, sobretot, sortir-ne.
Exacte.
Perquè el que és el moment dutxa amb aigua calenta és meravellós.
És meravellós.
Però quan has de sortir, amb el fred que fa fora...
Clar, és que primer quan entres, amb tota la càrrega que portes
sí.
de roba, el pijama, la bata, després col·locar el calefactor. Jo, per exemple, tinc un calefactor petitet perquè escalfi una mica l'ambient.
Jo et dic, Balaguer, soc de les típiques que surt de la dutxa i em poso una tovallola davant del calefactor com si s'hagués parat el temps i dic, no, vull marxar d'aquí.
Sí, llavors entres dins de l'espai, està gèlid allà dins, uh-huh. estàs tremolant. Llavors, sí, l'aigua calenta, que triga una mica a sortir, l'aigua calenta no surt immediatament, sinó que triga una mica, i llavors sí que estàs a gust. Però després, quan et dutxes a l'estiu, també té la seva part negativa.
Sí, sí,
d'entrada
sí.
dius, va, si entres aquí tot despullat, és diferent, però aquella sensació tan desagradable de sortir de la dutxa i el segon...
Està suant.
Començar a suar.
És horrible.
No ho suporto. Suar quan acabes de sortir de la dutxa és una de les pitjors sensacions que hi ha. Això et demostra el que deia. A través de la dutxa he descobert això, que un any són moltes fases mentals diferents. I amb la dutxa ho pots acabar comprovant, perquè després també hi ha la típica època, la que ara vindrà, que és la millor de totes, mes d'octubre, mes de novembre, la tardor, en la qual entra la dutxa, no suposa...
Sí, perquè no fa ni molt fred ni molta calor.
Exacte.
Entres
allà, dutxes, després t'asseques... Cap problema. Però a l'hivern i a l'estiu, oi que la diferència és abismal? Doncs és el que passa amb el teu estat d'ànim durant un any, que va canviant, va variant. No és el mateix el mes de gener que el mes d'agost. I... Uh-huh. Bé, perquè les persones no anem variant, i això ho he descobert també a través de la dutxa.
Escolta, Balaguer, jo sé que tu portes un qüestionari quotidià, que ja hi entrarem,
sí.
però jo et vull fer dues preguntes. És que tinc curiositat perquè ens parles de la dutxa, llavors jo vull saber si David Balaguer es dutxa als matins o a la nit.
Sempre als matins.
Sí?
Sempre als matins.
Això diu molt de la personalitat d'una persona,
De vegades a l'estiu, em dutxo dues vegades, també a la nit, em foto una dutxa per refrescar-me una mica i no estar tan escaldufat, perquè de vegades a l'estiu jo ho passo molt malament. Però sí, jo sempre és als matins, i cada matí, això sí, és sagrat. Perquè si algun dia dius, va, avui... Mira, avui no em rentaré el cap.
Sí,
no,
això passa, sí.
Dius, perquè el cap no te l'has de rentar cada dia.
No, no,
és
no.
que, de fet, és que és dolent. Però sí. jo, si no ho faig, estic com espès. Cada dia l'aigua ha d'entrar en contacte amb el meu cap. Si no, no estic fi. I també per això, perquè sorgeixin algunes idees, pel tema de... No, d'agafar aquesta valentia que dic, mm-hmm. encara que després no es concreti. Però allà dins, em sento, jo dins de la dutxa em sento molt poderós. Parlem ara del qüestionari quotidià.
Sí?
Sí.
Som-hi, qüestionari quotidià.
El qüestionari quotidià.
Clar, diem que entrem a la dutxa sense el telèfon mòbil, però el que sí que fas algunes vegades és col·locar el mòbil en algun punt estratègic del lavabo per escoltar música.
Sí.
La música és molt important dins d'una dutxa.
Moltíssim.
És molt important, és molt important. Sé que la cosa va a èpoques i a moments, però La pregunta és tu, i també la pregunta va dirigida als oients, eh? Escolteu música mentre us dutxeu?
Sí.
Però no sempre, no? Algunes vegades.
Algunes vegades també sóc molt d'escoltar la ràdio.
Ah, d'acord.
M'agrada.
També és un bon lloc per informar-te i per escoltar la ràdio atentament.
Per cert, que ara et referies als oients. Si volen trucar, ens volen enviar un WhatsApp, una nota d'àudio i explicar-nos amb quin tipus de música es dutxen.
Exacte,
663-993-062. 663-993-062. I així els coneixem una miqueta més.
Exacte, perquè vosaltres quina cançó escolteu a la dutxa amb assiduïtat, amb freqüència? Tu quina cançó escoltes?
Jo, i t'ho he explicat diverses vegades en aquesta secció, em passa una cosa, i és que quan tinc un moment vital bo, positiu, soc molt de Britney Spears. La típica que estàs a la dutxa i t'ho creus.
Exacte, sí? Perquè ara parlarem del tema de quan t'ho creus molt dins de la dutxa.
Exacte. I llavors, quan tinc un moment més complicat, no, que estic més baixa d'ànims, soc més de Bryan Adams, que això no significa que no m'agradi, perquè és el meu artista preferit, eh? Però em convida més a escoltar, en aquest cas, a Bryan Adams.
Jo a la dutxa aprofito, atenció, això és curiós, aprofito per escoltar els temes que no escoltaria en un altre moment del dia.
Ah, sí? Interessant.
Els temes que, per exemple, no em posarien en el metro, els temes aquells que tinc com aparcats. Uh-huh. I llavors, quan em dutxo, m'agrada escoltar aquest tipus de temes. Per exemple, escolto molt Manà. Quan estic a la dutxa, escolto molt la música de Manà, imagina't. I llavors passa aquest fenomen que jo crec que fusiona i ajunta tots els humans, que és que dins de la dutxa et sents un cantant molt poderós.
Sí, tothom canta bé dins
de
la
dutxa.
Et
penses que cantes bé. I l'anècdota aquella que us vaig explicar una vegada, crec, no sé si aquí, però que l'he explicat sovint, que jo dins de la dutxa em lluïa molt cantant el Mediterrani del Serrat.
Sí, ho vas explicar
un dia,
correcte.
No? Jo a la dutxa em lluïa cantant el Mediterrani del Serrat fins al punt que jo em visualitzava a mi, de vegades agafes la dutxa, com si fos un micròfon, i vas cantant i estàs imaginant-te tot un recinte ple de gent escoltant-te. I jo dic, hòstia, que bé que canto el Mediterrani del Serrat. El cantaré un dia al karaoke.
I res.
I vaig arribar al karaoke, vaig demanar el Mediterrani del Serrat, vaig pujar a l'escenari i convençut que faria un paper magistral, i em va sortir fatal, vaig fer el ridícul. És que sí. no hi havia manera. I en canvi, i llavors vaig tornar a casa, em vaig fotre dins de la dutxa, em vaig posar a cantar el Mediterrani, i dic, però si aquí el canto de nassos, com pot ser? Per què passa això?
Mira'l.
Per què passa això? Nací en el Mediterrani. Aquí tampoc em sortirà, perquè...
Sí, però, home, sí que et surt.
No, però és molt curiós aquest fenomen, el fenomen de la dutxa, que converteix a qualsevol humà en un excel·lent cantant. Sí. Dins de la dutxa tothom podria publicar un disc
totalment,
que seria número 1 a les llistes d'èxits 3 setmanes consecutives.
I no sé si penses el mateix que jo, però el fenomen dutxa és una miqueta com el fenomen auricular. M'explico. Quan jo em poso els auriculars i canto una cançó, em penso que canto molt bé.
Exacte.
Doncs jo crec que la dutxa passa una mica el mateix, perquè tens la música de fons, perquè també hi ha el soroll de l'aigua. Llavors, passen aquestes coses. Per què ens pensem que cantem bé, si cantem fatal?
També crec que és per aquest moment d'intimitat que acabem.
També podria
ser. Perquè tu, per exemple, si... Jo crec que nosaltres cantem a la dutxa quan estem sols, bàsicament.
Sí.
Si algú rondant per la zona, algú per casa, que estigui per allà entrant i sortint... No cantes.
Costa més i depèn també de la confiança que tinguis amb la persona que està rondant per la casa.
Exacte. La dutxa jo crec que és... Jo ho he dit abans, per mi és el gran moment, és el moment on som nosaltres mateixos, on ens enfrontem a les nostres pors, a les nostres històries, on ens confrontem a la nostra realitat. I a mi això m'agrada molt, perquè en un món on costa tant ser natural i on costa molt ser tu mateix, dins de la dutxa ho ets.
Sí.
Quan et fots a cantar d'aquella manera, com un boig. Això no ho faries normalment aquí a la feina o en un altre lloc, i en canvi a la dutxa ho fas. I passa això, que t'augmenta molt l'autoestima.
Et vull fer una pregunta.
Sí, fes-me-la.
Has pres
jo
mai
tot.
Una decisió importantíssima per la teva vida dins la dutxa?
Totalment.
Sí?
Clar. Perquè és això, és l'arbre aquest que comento, de les idees, de les decisions, de les rèpliques. Jo ho veig així, ho veig clarament així. És una imatge, per mi, bucòlica, sincerament. Us l'heu d'imaginar tots, ara quan us dutxeu, aquests arbres que apareixen allà amb aquests fruits. Mm-hmm. I això, no? Les idees, les decisions. I es poden prendre decisions, tot i que passa això, eh? Moltes vegades, el que us comentava... Mira,
Bryan Adams, eh? A veure.
Clar. Sí, tu allà a la dutxa, així, veus?
Sí, m'encanta,
Tu a la dutxa, agafant-la com si fos
estàs
un micròfon.
Estàs al Palau Sant Jordi.
Estàs al Palau Sant Jordi i està ple, a més, al Palau
sí,
Sant Jordi.
Sí,
de
sí.
Gent que t'ha vingut a veure tu. I tu cantant aquest tema i mirant al públic. És sensacional. És un gran moment, la dutxa. Però és això, que aquesta valentia que nosaltres agafem allà dins de la dutxa, estaria bé que... Ara hem d'aconseguir això. Dins de la dutxa som valents. Hem d'aconseguir traslladar aquesta valentia a fora de la dutxa, també.
És
l'objectiu, però és complicat.
Però és un gran objectiu.
És complicat, perquè jo dins de la dutxa sóc un tio molt valent i fora sóc més covard.
Jo crec que tu i tothom.
Sí, sí, sí. Però això, sí. Per mi és molt important, eh? Torno a remarcar una cosa que he dit, que aquell missatge que vols enviar i que a la dutxa veus tan clar que l'enviaràs, envia'l quan sortis de la dutxa. No et tallis.
Fes-ho. Ara potser tenim algun oient que està a punt de prendre una decisió, enviar un missatge i després d'escoltar aquesta secció es tira a la piscina.
Exacte.
Esperem que hi hagi aigua.
Exacte, és el que hem de fer. Perquè quants missatges t'has proposat escriure dins de la dutxa i després quan has sortit no ho has fet i han anat a parar l'abocador dels missatges.
L'abocador dels missatges,
l'abocador dels missatges, l'abocador dels missatges no enviats. Que si poguéssim anar a remenar una mica per allà veuríem cada cosa.
Sí,
tu t'imagines? T'imagines anar a l'abocador dels missatges no enviats però que anaven dirigits a tu?
Els
els missatges que no t'han enviat i que et volien enviar.
A tu t'agradaria?
Oh, m'encantaria remenar per allà i veure, hòstia, mira aquest tu. Aquest del tal, aquest de la qual, oh,
sí?
Això seria sensacional.
El, jo no sé què dir-te,
dels missatges. És molt bona aquesta història, eh?
Sí, sí, sí.
És molt bona. I això ha sorgit ara aquí.
Escolta'm, per fer un últim apunt del tema dutxes, sí. No sé si estaràs d'acord amb mi, però... Que no me quiten de mi dutxa, m'explico. Quan parlem de dutxes, també hem de parlar de dutxar-se a casa d'alguna altra persona.
Mira, aquest tema no s'ha tractat, però és molt bo, és molt interessant.
Clar, és molt complicat, això. És més o menys com el llit.
Sí.
No? El teu llit i estàs bé, llavors vas a dormir al llit d'una altra persona i et costa més adaptar-te. Però és que la dutxa és molt pitjor, eh?
Sí.
No et passa, tu?
Sí, totalment. Totalment. Ara, per exemple, aquests dies que vaig anar uns dies fora i vaig anar a Santander, i clar, allà doncs et dutxes, és perquè és la dutxa aliena més recent que recordo, eh?
Uh-huh.
I ho pensava, dic, hòstia, aquí no em sento tan còmode com a casa meva.
Això és
no
una soc... realitat.
I llavors aquests arbres fruiters... Són diferents, no apareixen tantes idees, no apareixen tantes coses allà. Sí, és veritat, m'ha agradat molt el concepte no sin mi dutxa.
Clar, a no ser que te'n vagis a un hotel de 5 estrelles i llavors sí. Estimis aquella dutxa.
Però també perquè penses, hi ha un pensament que és molt humà, és el de... Hòstia, quantes persones s'hauran dutxat aquí dins? Això
mira,
ho pensem.
A mi aquest pensament, ara petita anècdota, ja per acabar, em va passar. Jo, per Setmana Santa de l'any passat, me'n vaig anar amb unes amigues a fer ruta amb caravana pel País Basc. Tu has estat mai una caravana?
Sí, sí, sí.
Sí, no?
Sí. No és una cosa que m'acabi de convèncer. Ho he de dir, no passa res.
Clar, és molt còmode a l'hora de viatjar, però pel que fa a la dutxa o al bany, per exemple, és complicat. Clar, jo quan vaig entrar i vaig veure aquell lavabo, si és que se li pot dir lavabo, de 2 metres quadrats i que enmig d'on tu feies les teves necessitats hi havia una cortineta amb una petita dutxa, i jo vaig maleir les dutxes aquell dia. Ah. Vaig pensar, tant de bo hagués fet bon temps i m'hagués pogut dutxar fora. Vull dir, aquest és un tema que també un altre dia
un altre
en parlarem
dia
perquè és complicat.
Però em quedo amb aquest concepte, eh? Per mi, per tancar, la frase de la frase de la secció és no sin mi dutxa.
No sin mi dutxa.
Una frase expel·lida per la gran Núria Ros.
I pel gran David Balaguer. Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Que vagi molt bé. Ens veiem la setmana vinent.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic
tot
és el primer que et crida,
clar,
no?
Clar.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio il·lustrada.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis. Tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Núria Ros.
5 minuts que passen de 11:45. Mireu, aquesta temporada de teatre 2023-2024 comença fort i ho fa amb una de les estrenes més prometedores, The Producers, el musical més premiat de tota la història, creat per Mel Brooks. Aquest divendres 15 de setembre, d'aquí només dos dies, s'estrena l'obra al Teatre Tívoli de Barcelona. The Producers és una història sobre el món de l'espectacle i els límits de l'humor que promet omplir la capital catalana de glamour i, sobretot, molta diversió. I avui, a la caravana, tenim el plaer de saludar un dels directors d'aquest nou musical. Estem parlant d'Enric Cambray. Per si això fos poc, el saludarem també el mateix dia en el que s'emet el segon capítol del programa de TV3 La Puntual, un programa que busca per tot Catalunya a 44 actors i també actrius amateurs perquè representin el clàssic L'auca del senyor Esteve, on Cambray n'és el dramaturg i l'ajudant de direcció. Enric Cambray, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
No, molt content, moltes gràcies.
Dos dies, ho dèiem ara, per l'inici de les funcions de Producers. Com esteu? Nervis?
Sí, clar. Just dos dies per estrenar. Divendres comença a venir el públic de pagament i es barreja, és aquell moment que es barregen els nervis amb les ganes de veure com ho rep la gent, no? Hem treballat molt, ho tenim pràcticament a punt. Per sort encara tenim aquests dos dies de marge i jo crec que serà una de les grans sorpreses de la temporada.
Clar, ara deies, pràcticament tot a punt. Això significa que encara assajareu una miqueta més, fins l'últim dia.
Sí, fins l'últim dia i fins i tot pensa que com que un musical de gran format té covers i que són, vull dir, que hi ha altres actors que fan personatges principals, etc, perquè els actors principals descansin, doncs seguirem assajant molts dies més.
Com han anat els assajos?
Sense vacances.
Sense vacances. Tot l'estiu treballant,
tot l'estiu. Sí.
Clar, és que, si no tinc entès malament, sou un equip de 80 persones, tenint en compte actors, actrius, ballarins, direcció, equip artístic... Clar, hi ha d'haver molta coordinació, no?, per organitzar tot aquest personal.
Sí, és bàsic. Tot és coordinació des de fa molts mesos, gairebé portem més d'un any treballant en aquest musical, i després ja quan ja entren tots els equips creatius, tots els equips tècnics, i a més és un musical de gran envergadura, amb una gran escenografia, i sí, és coordinació, bàsicament.
Pregunta curiosa de l'Olma Giró, Enric Cambray. Clar, 80 persones, ara ho deies, molts equips, molta direcció. Quants grups de WhatsApp d'Enric Cambray només per l'obra de Producers?
Mira, t'ho miro, perquè hi ha molts. Realment hi ha molts. A veure,
Compte. Molts, estem parlant de més de 5?
Mira, estem parlant de Producers Cast. De Producers Càsting, que és on estem els directors. De Producers, amb el que ha fet el text, l'adaptació. Després el de direcció.
4.
Després tenim el de creatius. Després el d'escenografia. Després tinc un amb el de vestuari, que em anava passant les fotos. No, molts.
Em porta 6, i continuem.
Sí, i no em surten, perquè com que et canses de que tot sigui Producers, posa altres noms.
Clar, exacte.
Llavors ja no, he buscat Prot i m'ha sortit això, però
no,
sí que n'hi ha més.
I també entenc per no equivocar-te, perquè imagina que has de dir una cosa...
Passa.
Passa, eh?
Passa, sí.
mi també m'ha passat. A mi també m'ha passat. I també perquè és un nom molt llarg de produce... complicat de pronunciar. Sí, de producers. Necessites un bon anglès.
Sí, sí. No, no, això dels grups també és un tema. Enric, com arriba el musical a les teves mans?
Fa molts anys que el conec, que m'agrada, que el volia fer, i un dia en una conversa amb l'Àngel li vaig dir, vull fer aquest musical, i...
Carai.
Sí, 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 i ell estava buscant el següent per fer, i va dir, va, i el dirigim junts, i així va anar.
Ho dèiem a l'inici, falten només 2 dies per l'estrena, fes-nos 5 cèntims, que hi veurem dalt l'escenari.
Però jo vull venir un dia aquí a parlar de producers,
ja et convidaré,
Però a lo grande, tant.
Però t'hem d'estirar una miqueta...
No, bé, vull dir, veureu... És que veureu una cosa molt grossa. Molt grossa, molt grossa.
Molt grossa.
Molt grossa.
Ens acabes de dir en directe que vindràs a parlar, eh?
Sí.
La primera ràdio és aquesta.
Mira, jo puc venir a parlar aquí de producers. Puc venir a parlar del Hamlet que faig a la Biblioteca de Catalunya, mm-hmm, de l'11 al 29 d'octubre. Puc venir a parlar del Petit Príncep.
Enric Cambrai, frena.
Moltes coses, però clar, és que avui passa una cosa molt forta, també.
A la Puntual.
Clar.
Clar, ara en parlarem.
Sí, avui passa.
M'has dit que no tenies vacances.
No.
I en tindràs?
No. Em sembla que potser tinc 5 dies a finals de maig.
Déu-n'hi-do, eh?
No em queixo.
No, home, no, perquè hi ha feina, però...
Saps? Perquè al final l'acumulació també pesa.
Va, ho dèiem a l'inici de l'entrevista, avui s'emet el segon capítol del programa de TV3, La Puntual, un programa que fa unes setmanes presentava d'aquesta manera.
Heu de veure La Puntual sí o sí, per moltes raons, però us en donaré 3 només. Una.
Aquest any hi ha més càsting...
2.
Perquè parlem de literatura catalana, parlem de Rossinyol i de l'Auca del senyor Esteve. I 3.
Ens ho passarem molt bé i riurem moltíssim. La comèdia m'encanta. No et perdis La Puntual.
Jo, escoltant això, ho miraria, eh?
Home.
Clar, ho escoltàvem, eh?
No t'hi presentaria.
T'imagines fer un anunci perquè la gent no ho miri?
Ja, però això
potser
passa,
que,
eh? L'única cosa és que passa.
Això passa.
La voluntat hauria de ser una... No?
Hauria. I, de fet, ho escoltàvem,
És com els anuncis perquè la gent et voti.
Sí.
Que creen l'efecte contrari, oi?
Totalment. És millor potser inclús no fer l'anunci o fer-ho malament, perquè així potser...
Sí.
En fi, no entrarem a parlar de política. Perquè ho escoltàvem, La Puntual és el programa conduït per Àngel Llàcer, que busca per tot Catalunya 44 actors i actrius amateurs perquè representin el clàssic L'Auca del senyor Esteve. Tu n'ets el dramaturg i també ajudant de direcció.
Però el dramaturg és Santiago Rossinyol.
Sí.
Això, per començar, que aquí avui també faig unes pagueres de Dones Sàvies, hem posat de les Dones Sàvies, de Lluís Hansen, i clar, és de Molière. I clar, Lluís Hansen és que ha fet l'adaptació amb nosaltres.
No?
Jo he fet una adaptació per l'Auca del senyor Esteve, per aquest espectacle en concret, que volem explicar unes coses molt concretes, i hem d'adaptar tot l'espectacle a 11 personatges, que són els 11 actors i actrius que al final sortiran d'aquest procés de càsting que aquests dies esteu veient per la tele.
I quina rebuda està tenint, de moment?
Mira,
tot plegat.
La Puntual ja ens va passar la primera temporada amb el Llop. És un projecte molt maco, molt amable, molt familiar, i com que és molt sincer, vull dir, nosaltres no fem cap mena de distinció ni intentem fer uns càstings d'aquests de fer sentir malament a la gent, de buscar la cosa groga... Vull dir, realment fem els càstings tal qual els fem quan treballem amb actors professionals. Per tant, tot és molt de veritat, tot és molt, molt, molt pur. I això jo crec que la gent ho nota a pantalla, perquè al final són actors i actrius amateurs que venen 2 dies a una ciutat de Catalunya a ensenyar, sobretot, més que el que saben fer, el seu amor pel teatre. I contra això no hi ha res.
I Enric, què té d'especial treballar amb actors i actrius amateurs?
Mira, jo, de La Puntual, fa molts anys que porto grups de teatre amateurs, el Col·legi d'Advocats de Barcelona, el Tennis Barcelona, i el que hi ha d'especial és que no t'hi va lo econòmic. És a dir, un actor professional, tots tenim la vocació, evidentment, però és el nostre ofici. Per tant, també necessitem, hi ha una part de que necessitem aquesta feina per poder sobreviure i viure. Els actors amateurs, l'únic que tenen és aquesta puresa que us deia. Realment, l'únic que els mou per estar dalt de l'escenari i posar-se a assajar a les 10 de la nit entre setmana, quan s'han aixecat a les 6 del matí, és l'amor directe i sense concessions cap al teatre. No? Llavors, aquesta il·lusió constant que els manté allà és la gran diferència.
És aquesta il·lusió el que ens fa enganxar-nos tant a aquest tipus de formats?
Jo crec que sí. sens dubte, perquè a més els deixem ser molt lliures de que expliquin el que vulguin, de que ho visquin realment com ho viuen, i clar, de cop i volta pensa que per ells estan treballant en un context professional. Vull dir, tenen uns directors que són professionals, ve un escenògraf, hi ha un pressupost per fer una escenografia, tenen uns vestuaris de la Míriam Comte espectaculars, i de cop i volta també entren en una disciplina, perquè nosaltres no fem això d'assajar un dia a la setmana. Quan comencem assajos de l'Auca del Senyor Esteve, fem mes i mig d'assaig de dilluns a dissabte i fins i tot diumenge, i aquesta gent s'ha de comprometre. Realment fan una aposta vital durant aquests dos mesos de dir no, hi ha gent que... Veureu que hi ha gent, molta gent jubilada, però hi ha gent que és estudiant i hi ha gent que està treballant, i s'adapten les seves vides per poder fer aquest projecte i estar molt en contacte amb la professionalitat d'aquest món que ells es dediquen de manera amateur.
I, escolta, Enric, per què costa tant per a algú que és amateur, un actor o actriu amateur, professionalitzar-se precisament en el món del teatre? Perquè ens entenguem, la Puntual és la segona temporada del Llop, que és un programa que es va emetre la temporada passada, que va tenir molt èxit, on també vam poder veure actors i actrius amateur representant una obra de teatre. Molts d'ells tampoc els veiem a dia d'avui en cartellera. Llavors, per què? Per què costa tant fer-se un nom en el món del teatre?
Clar, però costa també a nivell professional. Vull dir, estem en un país petit que, tot i que hi ha moltes produccions, al final les produccions cada vegada són més curtes. És difícil que hi hagi espectacles com The Producers que es facin aquí, que durin mesos en cartell. Les produccions són curtes, la feina és poca,
els
i la gent que es dedica, a què es vol dedicar això és molta. Per tant, tampoc hi ha molts càstings oberts, que és una cosa que s'hauria de fer més perquè tenen més oportunitats a gent que no està en aquest engranatge del circuit. Jo sóc un privilegiat, i parlo des del privilegi absolut de que m'estic dedicant a la meva feina des de fa molts anys i puc anar-ho fent recurrentment, però això sé, també sóc molt conscient, que d'aquí un any pot acabar i tallar-se en sec, com li ha passat a molts companys i companyes meves, o de cop i volta passar d'un desert a tornar a estar treballant, no? Però sí que tenim un sistema que és pobre, i en part jo crec que en som responsables també nosaltres, perquè ara estic molt obsessionat en que hauríem de celebrar més les coses que passen. Si celebréssim més les coses que passen a nivell del nostre sector, crec que ens aniria millor com a sector. Aquí encara anem molt amb el nas arrufat, de seguida que surt una cosa, no? Ui, aquests per què ho fan això? Això ho faria diferent. Ens posem el jo tant al centre, que està bé, perquè no veiem la comunitat i el col·lectiu. De cop i volta, si miréssim més en col·lectiu i celebréssim més que estiguin passant les coses, passarien més coses. Però quan passen coses, si el primer que reps és se't treuen les ganes. I al final acabes fent petites... La gent acaba fent petites capelletes i cadascú per la seva banda. Això ens atomitza, no acabem creant una comunitat i fem que siguem més pobres culturalment. Jo estic aquí convençut d'això.
Hi ha molt d'egocentrisme en el món de la interpretació?
Depèn. És com en el món del periodisme, hi ha molt d'egocentrisme. Depèn.
Força.
I de seguida et vindran noms que diré... És com els casos d'assetjament, tot això.
Sí.
No? Hi ha molt assetjament en les arts escèniques, doncs com a qualsevol àmbit. L'únic que, d'entrada, han sortit més casos d'aquest sector, perquè digues-li que és més mediàtic, perquè nosaltres som més propensos a explicar les coses, estem més acostumats a treballar i explicar les emocions, etc. Però, bueno, tant l'egocentrisme, tots aquests clichés, no? O tots us feu picos, o saps aquestes coses així?
Quins són els estigmes, això que es diu del món de la interpretació?
No, això, el faranduleo, no? Els picos, les drogues, però és que hi ha picos, drogues i faranduleo, hi ha a tot. O sigui, jo he vist festes més bizarres de sectors que no són el de l'art dramàtic que no pas el nostre.
Clar, tu abans ens deies, jo ara mateix sóc un privilegiat perquè puc treballar del que m'agrada, però també sóc molt conscient que se'm pot tallar en sec.
Sí.
Què li manca al sector de les arts escèniques perquè no sigui tan precari? Tu com a actor professional, com a persona que portes uns anys en el sector, què és el que et manca?
T'imagines que ho sabés?
Tindries la solució.
I seria el conseller de Cultura d'aquest país.
Mira, Enric Ambrai. El cognom.
No, evidentment, ho parlem molt. És molt complex, tot això. I tot té la seva cara A i tot té la seva cara B. Sí. I fins i tot altres cares. Però, t'ho juro, i torno a repetir lo d'abans. Si, ara estic obsessionat amb que hem de
celebrem
començar a celebrar-nos. Llavors passarà millor. Vull dir... Per exemple, aquest any nosaltres hem estrenat El temps i els Conway al Teatre Nacional de Catalunya, no? A la Sala Gran, amb un objectiu clar de que la Sala Gran estigués plena una altra vegada, que s'omplís, que estigués exhaurit cada dia i tornar a presentar un espectacle que exprimís al màxim totes les possibilitats tècniques i que té aquella sala, no? I això és un objectiu que vam aconseguir. L'espectacle era immens i vam exhaurir pràcticament totes les funcions. I això és una cosa que, per desgràcia, feia temps que no estava passant al nostre Teatre Nacional de Catalunya, que és el nostre teatre públic, que és el nostre teatre de referència. I això, que crec que és un motiu de celebració, jo ho dic perquè estava dins, però si no hagués estat dins i hagués vist que això passa, ho hagués celebrat moltíssim. No s'ha destacat gaire. S'ha quedat més amb la cosa de, bueno, doncs els actors estaven cridats, bueno, jo ho hagués fet diferent, bueno, la Mario Gas era millor. Sí, clar, era diferent, no era ni millor ni pitjor, era diferent. Però crec que hem de dir més què comporta les coses que estan passant.
I les coses que estan passant porten a que l'estat de salut del teatre, del món del teatre a Catalunya, estigui en bon estat?
A veure, Adetka ha presentat fa ara una setmana, amb la Xica al Taló, les dades de l'última temporada, i són les millors dades d'ocupació i de recaptació des de feia 14 anys. Per tant, a nivell de públic, hi ha una cosa que és objectiva, que són les dades, que està pujant el públic. Ara, de quina manera puja aquest públic? De quina manera puja aquesta recaptació? Això ja és una altra cosa, no? Quines són les condicions que tenen els treballadors de la cultura? Són molt precàries, encara. Vull dir, tenim uns convenis col·lectius que són justos, que des de fa uns anys es respecten molt més, però encara hi ha llocs que no es poden respectar. I això és una cosa que s'hauria de posar molt més l'ull a sobre. Però tampoc vull posar el focus en lo negatiu, quan justament estic dient que s'ha de celebrar que les dades d'ocupació siguin així. I estic convençut que si posem el focus en que les dades d'ocupació són altes, que el públic està tornant a les sales després de la pandèmia, que estem omplint com mai, això generarà més públic. I quan generi més públic, generarà més taquilla i, per tant, espero, generi millors condicions pels treballadors de la cultura.
Clar, no hi ha dubtes. Venim d'una temporada bona, es preveu una altra temporada també bona pel que fa al teatre català. Hi ha possibilitats que continuï així durant molt temps?
Bueno, esperem que sigui així. Jo crec que a nivell creatiu, a nivell de múscul creatiu, Catalunya està en un moment fantàstic. Vull dir, tenim els millors creadors d'Europa, pràcticament. Vull dir, i tenim companyies que estan anant per tot el món, des de la Veronal amb dansa, amb el Marcos Morau, fins, és igual, X persona, no? Vull dir que a nivell de propostes i de talent per fer-les, anem més que sobrats, més que sobrats. Ara tenim els espais escènics que tenim les programacions que tenim i arribem on arribem. Vull dir, per això cada vegada hi ha més multiprogramació, que això també atomitza molt els espectadors, però dius, bueno, què trio al final, no? Si el programa en fan tres coses al mateix dia, no? Que, on poso el focus?
Això perjudica, no?, aquesta pluralitat?
Depèn. Jo crec que al final, si es fa un bon producte, amb qualitat, la gent et respon. I hi ha molts productes que doncs, no acaben de tenir la qualitat, també els responen, però hi ha d'altres que no tenen uns estàndards bàsics que el públic sap reconèixer, i estic parlant d'un públic no teatral, no professional, un públic base, que la gent tampoc és tonta. Diu, no, a veure, aquí m'estan prenent el pèl.
Enric, ets un personatge molt versàtil, has fet una mica de tot, llavors la pregunta és, on et sents més còmode? Dalt l'escenari, com a actor, més darrere l'escenari dirigint, havent de gestionar més de 6 grups per WhatsApp, com per exemple et passa a The Function, o bé, adaptant el guió, com per exemple fas a La Puntual, adaptant el guió de Santiago Rossinyol, on et sents més còmode?
Fent adaptació i dramaturgia, zero.
Vull dir, zero?
És, no, zero, m'agrada molt, però em sento un intrus total. Vull dir, hi ha gent que ho sap molt bé, les circumstàncies d'aquest programa i de La Puntual han sigut així, l'Àngel i jo teníem molt clar l'espectacle que volíem fer, per tant, la dramaturgia anava molt lligada a la direcció, i per això he fet aquesta dramaturgia d'aquest espectacle. Però no, de moment no tinc la voluntat d'escriure ni res. Sí que ara estic molt centrat en dirigir, i últimament aquest és el camí que ara estic agafant, tot i que jo sóc actor. O sigui, quan dius tu què ets, dius que sóc actor.
Tu dius que ets actor.
Sí, jo sóc actor, i tota la vida ho he sigut, des que vaig néixer, perquè això, mira, una profe meva de l'Institut del Teatre em va dir, ser actor és com ser monja, s'és tot el dia. Saps? No pots treure't l'hàbit quan surts del teatre, no? Ho ets tot el dia, perquè tot t'inspira, estàs allà com agafant totes les coses, no? Llavors jo sóc actor. Ara, he trobat un lloc que m'agrada molt, que és la direcció. I vaig començar primer dirigint coses petites, ara estic dirigint coses més grans, però també dirigeixo tele, i faig programes de tele, o gales com els Goya, els Gaudí,
carai,
que realment està doncs movent tots aquests fils d'aquests engranatges tan grans és una cosa que per un Virgo és molt plena.
Ets Virgo?
Sí.
I per... això, un moment, perquè ens acompanya el Magiró i és un expert en horòscops i hem de fer la valoració de com són les persones Virgo. Explica'm.
Molt ordenades.
Sí, clar.
Home, amb tants grups de WhatsApp, si no ets ordenat tenim un problema.
No, no, són persones molt ordenades, molt de seguir una rutina. Són d'aquells que es fan el work journal, és a dir, que cada, els diumenges a la tarda els aprofiten per posar a la gent de tot el que faran
de la setmana. És veritat, això, Enric?
Ho fa, Enric?
No el cap de setmana, perquè no en tinc. Vull dir que
vaig fer això, però sí. Hem oblidat que l'Enric Cambrai no té vacances.
Clar,
no té
clar, clar.
Fins al maig. El maig et farà el tots els...
Sí. Però d'aquí al maig van passar moltes coses, sí, encara, no? Però sí, sí, o sigui, soc superpuntual. Això, de, a vegades, també és un defecte, no? Això de preveure tant les coses abans de que passin, a vegades és un defecte. I això, per exemple, l'Àngel últimament em diu, bueno, Enric, és que això ja ens passarà. Però dic, no, clar, perquè llavors si aquí aquest actor puja per aquí, vol dir que després vol dir que... Diu, bueno, però és que deixa que passi. Saps? Perquè a vegades per veure estar, no, o per venir aquí, dic, escolta, em tindré un lloc per... Podré deixar el cotxe en algun lloc? Sí, treure els cons a 2 minuts. Estic a 2 minuts, pots treure els cons? És un control absolut que a vegades és esgotador, també, sobretot sí. Pels que estan al meu voltant.
T'ho compro molt. I Virgo s'assembla molt al signe peix, eh?
Sí, jo...
Perquè també som molt així.
Sí, tu ets peix.
Sí, sí, sí. Ja ho has notat, no? digues, Olma.
És que em genera curiositat el fet de que un Virgo dirigeixi al costat d'una persona que no és Virgo perquè, pobreta, l'altra persona. Llavors, per exemple,
perdona,
Àngel Llàcer...
Vull dir que no sé què dir-te.
Ai, és
que vaia dos. L'únic que amb l'Àngel fa molts anys que treballem junts,
clar,
ens coneixem els pets i les caques i tot, llavors ja sabem ben bé com gestionar-nos. Tot i així, a vegades ens piquem, eh?
I ens piquem
fort, però bueno, perquè som dues persones apassionades, i quan li poses passió a les coses... Surten.
No puc estar més d'acord amb el que acabes de dir. Res, ens queden 4 minutets abans d'acabar. Sabem que estaràs al Teatre La Biblioteca representant l'exitós Hamlet 0.1 a partir del 13 d'octubre. I a banda, clar, és que em sap greu també fer-te aquesta pregunta. Et volia dir, on et veurem properament? Però és que si no hi ha Enric Cambrai, per tant. O tenim algun projecte entre mans que ens puguis avançar?
Sí, torno al Petit Príncep.
Carai.
A la sala per al 62, tot el Nadal, fent d'aviador, compartint el paper amb el Manu Guix, i a l'abril... Ah, bueno, això no ho puc dir, però us ho dic.
Digueu.
Ah, vinga.
Ja, no, mira, he dit tantes coses que no podia dir, que ja no ve d'aquí, m'entens?
Sí?
Home.
Però ha estat tot en un to que
no es nota, no?
No es nota, no es nota. No pateixis.
Ja t'enviaré els whatsapps, els productors. I tornaré al Maldà fent una 6a temporada de Les Dones Sàvies, que és un espectacle que ens donen moltes alegries, ens la segueixen donant, i estarem tot l'abril al Maldà.
Mira, bravo. Jo de moment estic fent càlculs i Enric Cambrai tornarà als estudis de Ràdio Estel 3 o 4 vegades, perquè
sí.
A mitja hora no ens dona.
No, si m'encanta venir. Però escolta, jo vinc, però vosaltres també heu de venir al teatre.
Home, i tant.
Sí,
ah. Això que home, i tant...
No,
hauré de començar a portar contractes a les entrevistes.
Mira.
Per quina de tantes entrevistes que m'han dit, home, i tant! I no apareixen... que potser portaré un contracte el proper dia que vinc.
Núria, resumim a primera fila.
Et diré una cosa. El director d'aquest programa, que avui està a casa malalt,
no, pobre,
li enviem una abraçada, fa la jornada laboral a Ràdio Estel
i
quan surt se'n va al teatre.
Això
no fa entrevista sense abans haver vist l'obra.
Això ho sé.
I nosaltres, doncs, de tant en tant l'acompanyem, clar que sí.
Doncs però que
clar,
aquest de tant en tant de sigui tant en... una on hi estigui involucrat, almenys.
Clar.
Jo no et dic que surti.
Clar.
Però almenys...
Olma Giró va al teatre, també.
Jo vaig al teatre.
Estic posant fàcil cada dimecres a la tele. Podeu veure el teatre, també.
Home, i tant. Això compta.
Jo prefereixo anar al teatre, eh? Viure-ho.
Viure-ho
i veure-ho.
Enric Cambrai, que li hem demanat una cançó per despedir-se. I que ha escollit aquesta.
Jo sóc un entusiasta dels focs artificials i uns ulls faig com taronges quan vaig a contemplar-los. Les troques valencianes m'agraden d'allò més, però sobretot les rodes m'engresquen amb excés. M'encanten els coets que desmaien.
A mi sí que m'encanta aquesta cançó, eh?
Que no la coneixia?
Per què aquesta?
Bueno, perquè jo m'assembla molt a la Núria Feliu, de cop i volta estic aquí a Sants, la trobem molt a faltar, i mira, tornant a la celebració, i així et tanco amb un llacet d'entrevista...
Ai, vinga. Afecta, tu.
És una cançó que sempre posem, evidentment, a cada revetlla de Sant Joan.
Ah, sí?
O sigui, en un moment de celebració sempre apareix la Núria. I aquí ho deixaré. Crec que aviat la celebrarem conjuntament, a la Núria Feliu.
Ai, per favor. Aviat celebrarem junts, Núria Feliu?
Sí.
Abans o després de les vacances del maig?
Abans.
M'has agradat molt aquí, el Magiró.
De fet,
m'he canviat
les vacances per celebrar-la. Què?
Andreu, el cap de producció d'aquest programa, no et deixa sortir de la ràdio fins a acabar una entrevista. Enric Cambray, actor i director teatral, moltíssima sort per l'estrena de Producers i anem parlant, eh?
S'ha de dir molta merda. Bona sort o una mala sort?
T'ho puc dir?
Això ho explica, el musical.
Enric Cambray, molta merda.
Ara sí.
I el meu promès va dir-li que si et descuides avui un substitut trobes el mort. Doncs si t'hagués fet fort ni el pirotècnic t'hi hauries de casar, ves quina sort. I ell per què no es casa amb mi, que em té més que borni i cega d'amor. Quan s'enlairen els coets, tots es posen a badar. I sentint els seus xiulets, acostumen a exclamar.